Són les 5 de la tarda.
Repassem l'actualitat. A aquesta hora, la vicepresidenta de la Generalitat i portaveu del govern català en funcions, Neus Munté, ha demanat avui al govern espanyol respecte per la proposta de Carme Forcadell per a la presidència del Parlament. Ha estat en la roda de premsa posterior al Consell de Govern i en resposta a la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría, que ha criticat la idea provinent d'Esquerra Republicana perquè, segons ella, no representa tots els catalans. Munté ha subratllat que cal defensar el nom d'aquelles persones proposades des de la candidatura més votada a les eleccions catalanes. Encara en plana política, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, ha dit avui que l'Estat suportaria econòmicament que Catalunya tingués un règim semblant al concert econòmic navarrès o basco, o basc, perdó. Uxue Barkos considera que el concert econòmic de la seva comunitat pot ser un magnífic model per exportar altres territoris, entre ells Catalunya. En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, la cap de l'executiu navarrès ha dit que el concert seria desitjable per a qualsevol autonomia que estigués disposada a assumir una responsabilitat. Canviem de temàtica. Les portes d'Europa cada vegada són més estretes per als refugiats. N'han quedat milers de bloquejats aquests últims dies durant hores a Croàcia i a Eslovènia en unes condicions meteorològiques de fred i pluja que han portat l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats, l'ACNUR, a denunciar manca de mitjans per atendre'ls. La situació s'ha destensat després d'hores d'espera quan Croàcia ha obert aquesta matinada la seva frontera amb Sèrbia i han pogut passar-hi fins a 3.000 persones. Aquesta nit i matinada, autobusos croats han traslladat els refugiats cap a centres de recepció i a la frontera amb Eslovènia, pas següent al seu periple per arribar fins a Àustria. I novament de casa nostra, en una altra línia, destaquem que l'Ajuntament de Salou ha dit que vol acabar amb el Salou Fest i per això pactarà amb les instal·lacions hoteleres perquè no donin suport a la promotora I Love Tour, que és qui organitza aquest festival. El consistori de la localitat del Tarragonès ha anunciat que no cedirà cap instal·lació municipal perquè se segueixi fent aquesta festa. Per la seva banda, l'agència organitzadora s'ha negat a deixar de fer aquest esdeveniment. Recordem que el Salou Fest té lloc a la Costa Daurada al mes de març, una època en què hi arriben uns 10.000 joves que es passen la nit de festa i bevent alcohol. I encara us expliquem que la policia ha detingut una dona a l'aeroport de Madrid-Barajas quan pretenia viatjar per unir-se a Estat Islàmic. Va ser, segons s'ha sabut avui, dilluns a la nit, quan la dona de 22 anys i resident a Huelva es disposava a viatjar a Turquia, país fronterer amb l'Iraq i Síria i punt d'entrada habitual dels jihadistes. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí. Ara us deixem amb el programa Estem amb tu.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Hola, soc Didac.
El Didac té 4 anys. Té una immunodeficiència primària, la mateixa malaltia rara que es va endur el seu germà Juan quan tenia només 3 anys. Si vols ajudar en l'avanç de la recerca d'aquestes malalties a la Vall d'Hebron, envia un SMS amb la paraula Didac al 28014. Preu del missatge, 1,20 €. Recorda-ho, Didac al 28014.
Barcelona t'obre la porta a les seves comarques, a la màgia de les seves platges i muntanyes, a l'encant de les seves tradicions centenàries, a una arquitectura única al món. Barcelona t'obre la porta a milers de possibilitats, molt a prop teu. Obre la porta i descobreix que Barcelona és molt més. Entra a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Senyores i senyors, bona tarda a Catalunya, bona tarda a Andorra. Avui tindrem dintre del programa, entre altres protagonistes, a l'Antonio Bolinches. És el psicòleg, com vostès saben, d'aquest programa. Ha fet un llibre i de seguida ens explicarà moltes coses. per començar, també, com tots els dies, estimat Lluís Torrelles, bona tarda, Lluís.
Bona tarda, Toni.
Què tenen que fer els nostres oients a partir d'aquest moment per contactar amb nosaltres?
Doncs mira, en primer lloc ens poden trucar al nostre telèfon, al 93 409 2771, i també al 93 409 2772, repeteixo, 93 409 2771 i 93 409 2772. També ens poden enviar un correu electrònic a la nostra adreça, estemamtu@radiohostel.cat, estemamtu@radiohostel.cat. Ens poden fer like a la nostra pàgina de Facebook, que es diu com el programa Estem amb tu, Facebook Estem amb tu, i també seguir-nos al nostre Twitter, Estem amb tu Ràdio.
Si vols escoltar i dedicar la cançó de la teva vida, envia'ns un correu a mésenllà@radiohostel.cat o deixa'ns un missatge, i si no, recorda, el telèfon 93 409 27 77. 93 409 27 77, la cançó de la teva vida. Antoni Bolinches, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Moltes gràcies, estimat Antoni.
A tu, Toni.
Antoni Bolinches ha nascut a Barcelona el 1947. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, amb grau de llicenciat en Psicologia i màster en Sexualitat Humana. És un dels introductors de la psicologia humanista a Espanya i és membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de les Balears, i vocal de la Junta Directiva de la Federació Espanyola de Sociedades de Sexología. És especialista en teràpies de creixement personal i en el tractament dels conflictes i disfuncions sexuals de la parella amb una metodologia pròpia coneguda com a teràpia vital. Les teories exposades en els seus llibres han creat escola entre les noves generacions de psicòlegs espanyols i iberoamericans i l'han convertit en un terapeuta prestigiós, innovador, que amb el secret de l'autoestima aconsegueix la categoria de gran mestre de la psicologia.
I a part de tot això, per mi és un plaer, que també és el meu amic Antoni Bolinches. Benvingut.
Gràcies per convidar-me, Toni.
He fet moltes entrevistes durant tota la nostra trajectòria professional i dintre de l'entorn nostre de bona amistat. Avui en dia, bona amistat no és tan fàcil, però jo crec que potser fa més d'allà 30 anys que ens coneixem i que hem estat plegats en moltes coses. No?
I a més, t'agraeixo que sempre has acollit amb interès els meus llibres. De fet, si no fos pels mitjans de comunicació i els lectors, els escriptors no existiríem, perquè una obra té sentit quan troba un ressò, quan genera un feedback, quan té una utilitat pel lector.
Antoni, anem a començar amb la teva vida, perquè aquest programa és l'entrevista, diguéssim, de cada personatge. Doncs el primer que fem és preguntar-li, i et faig aquesta pregunta ja, a d'on va néixer l'Antoni Bolinches?
Aquí, a Barcelona, al barri de Sants, a prop d'on està l'emissora.
Quin record tens, que en tindràs molts, però què destacaries de la teva infantesa?
Les festes majors. Les festes majors de Sants, la rivalitat sana que existia amb el barri de Gràcia, aviam quants carrers estaven guarnits. I la meva infantesa va ser una infantesa feliç, evidentment amb certes limitacions des d'un punt de vista econòmic, perquè, com tu saps, Sants és un barri treballador i jo vaig néixer al 47, per tant la meva infantesa va ser just a la postguerra, amb totes les privacions que això significava, però també amb totes les il·lusions de superar-se i tirar endavant.
De totes maneres, estimat Antoni Bolinches, el dir barri de Sants, un barri de treballadors, jo també ho recordo, i no ho oblido mai, i per mi va ser un plaer també néixer en un barri de treballadors, que era el Poble Sec.
Tu, sí, senyor.
Quan has dit tu les festes majors, m'estaven recordant que nosaltres veníem sempre a la festa major de Sants,
sí,
i vosaltres baixàveu també a la festa major del Poble Sec. Quines festes majors... era fantàstic. Aquell temps, sempre dic jo, temps era temps.
Temps però, era temps, com deia el Serrat, sí.
Però aquell temps tampoc era dolent, no?
No, aviam, era un temps on la cultura de l'esforç ens va colpir, ens va ajudar, jo penso, entendre que la importància que té que la vida, si ens plantegem determinats objectius, han d'estar associats, per una banda, amb les nostres capacitats i, per l'altra, amb el nostre esforç. I aquella era una època on, amb esforç i treball, es podien aconseguir coses. Quan jo li explico al meu fill o al meu net que tenia quatre feines alhora, ara això sembla ciència-ficció. I eren quatre feines, era l'època dels pluriempleats. Uh-huh. I no és perquè volguéssim treballar molt, sinó perquè hi havia moltes possibilitats de treball. Jo treballava en un banc, feia hores extraordinàries i portava dos comptabilitats, però per compromís, perquè havia d'atendre les demandes que em feien al respecte.
També hi havia un ajut, no sé si per part teva va ser abans de començar aquest pluriempleo, que era la setmanada que ens donava el papa sempre, te'n recordes els pares?
El duro i la clau.
El duro i la clau, sobretot quan sortíem de festa major. Perquè inclús te'n recordes, no?, que quan arribàvem, no?, a casa després d'una nit de festa major, doncs teníem que cridar el sereno i el vigilant.
Sí, sí. O sigui que jo recordo encara la figura del sereno i quan ens obria les portes de les escales, el soroll que feien les seves claus. Evidentment, era un temps on hi havia, penso jo, una major complicitat. Veïnal, pensa que en aquella època encara no existia la televisió. I a la nit, els veïns ens reuníem, trèiem les cadires al carrer, en el meu cas, era a un pati interior del carrer Burgos, que hi havia ja unes cases que, creuant un passillet molt estret i llarg, s'obria a un espai on hi havia sis cases i uns jardins interiors que veritablement et portaven a una situació idíl·lica. O sigui, et portaven dins de la ciutat a un espai on tenien figueres, on hi havia parres, on hi havia gallines, conills, tortugues... En definitiva, on l'ésser humà encara vivia en contacte amb la naturalesa.
En aquells moments, clar, no et puc preguntar-te, o t'ho faré després aquesta pregunta, quan vas pensar en poder ser o dedicar-te a psicòleg, no? Però en aquells moments, tu ja et preocupaves o ja t'interessava les vivències de la gent que tenies o les persones al teu entorn?
Sí, jo ara fent una reflexió sobre la meva infantesa, me n'adono que em van educar amb una cultura de l'esforç i amb una cultura d'ajut al proisme. Recordo que la meva mare em deia que el meu rei era el ros. Saps per què era el ros?
Uh-huh.
Perquè era el que tenia menys recursos de tots els reis. I nosaltres, com som pobres, no sempre els reis et portaran el que tu vols. Però malgrat que el meu rei era el ros, perquè no sempre em portava el que jo volia, recordo que la meva mare em portava per Nadal a l'Hospital de Sant Joan de Déu, que aleshores estava on està ara la illa.
Sí, sí, a la Diagonal.
I jo portava, pues, joguets meus i tebeos meus amb els nens que estaven malalts. Per tant, una cultura de la cooperació va marcar la meva infantesa. Tots ens podem ajudar tot, i fins i tot els pobres també podem ajudar, perquè els pobres tenim més sentit de la solidaritat precisament perquè valorem les coses que tenim, i aleshores també valorem com podem ajudar el proisme perquè no estiguin tan mancats de tantes coses essencials.
La teva etapa ja de jovent,
sí,
que estaves estudiant, sempre faig aquesta pregunta, depèn del personatge que tinc el plaer de tindre aquí per l'entrevista de la setmana. Tu quin record tens d'aquella Catalunya, Barcelona, d'aquells anys?
Doncs mira, sobretot el gran moviment que hi havia des d'un punt de vista artístic, des d'una perspectiva musical. A aquella època hi havia dos conjunts que marcaven la pauta, que eren els Sirex i els Mustangs, i curiosament aquí també es detectava un cert classisme, no? Els Mustangs eren el conjunt musical de la gent més benestant, i el Sirex era el conjunt musical de referència per la gent, podríem dir, més treballadora. Però, curiosament, després que els he conegut tant el Leslie com el Santi, ara, en l'actualitat, el Leslie i el Santi a vegades fan actuacions conjuntes.
Per mi les han fet, sí.
És una metàfora perfecta de com la rivalitat ben entesa ens pot enriquir a tots.
Quan estem recordant el Sirius en aquest moment, deus recordar igual que jo, i molts oients del Sant Carlos, no?
I tant.
A Major de Gràcia.
I tant.
Allí vam anar, I crec tant. Que la majoria de joves d'aquella època.
I poc després...
I mira que no hi havia gran capacitat. No,
i el Sant Carlos, precisament pocs anys després de que actuessin els Sirius, jo vaig començar la meva faceta com a escriptor, representant allà una obra de teatre cabaret, que era senyor psiquiatre. Quan jo estava estudiant a la Universitat Psicologia, vaig fer una obra humorística sobre l'àmbit de la psicoteràpia i com de tot es pot treure punta humorística.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Te gustaría tener éxito en la educación de tus hijos? El próximo lunes 26 a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Fiat, diagonal 648 de Barcelona, junto a la Illa, tienes una entrada gratis para escuchar y participar en la charla coloquio con el profesor Pablo Pascual, pedagogo y experto en la autoridad parental positiva. No te lo pierdas. Acto organizado por JEC Familia. Más información en el 628-61-78-32. En el fons, per somriure amb ganes, només necessites professionalitat, serietat i eficàcia. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. Tota la nostra experiència al teu abast perquè somriguis com mai, amb la innovació més puntera i tota l'atenció personalitzada que necessites. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, davant del Corte Inglés de Diagonal. Comença a somriure trucant al 93 204 24 41. Clínica Dental Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure.
Bones notícies! Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, no t'ho perdis. T'esperem al Rebost d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33. T'oferim la cuina que tu desitges degustar. Un gran varietat de plats de mar, muntanya, marís, tot tipus d'arrossos i, si ets dels que es mosen com un rei, els millors plats per començar el dia. El Rebost d'Hostafrancs, 93-426-9874. Telèfon 93-426-9874. Al carrer Béjar 33 de Barcelona. El Rebost d'Hostafrancs.
Doctor Lamar, benvingut una vegada més. Quin futur tenen, doctor, les cèl·lules mare?
Clar, si nosaltres som capaços de que aquestes cèl·lules que, degut a les agressions que ens porta, doncs, ens porta la vida diària, som capaços de rejuvenir-les i som capaços de posar-les allà on han perdut la seva vitalitat, això el que fa és millorar el funcionament dels òrgans, el funcionament del teixit connectiu, el millora l'elasticitat dels lligaments, inclús és capaç de fer que les nostres lesions o fractures puguin curar abans. Doncs les cèl·lules mare el que fan és aportar aquesta joventut que fan falta als teixits perquè no envelleixi el nostre cos.
Algú et vol escoltar. Et presentem la residència geriàtrica Balmes. Perquè sabem el que vals, fem teràpies ocupacionals, tallers d'ocupació, tallers de salut i, per suposat, comptem amb una capella fixa. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència geriàtrica Balmes.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
Restaurant Cal Jordi Montblanc. T'esperem amb la millor gastronomia catalana. Gaudiràs dels millors plats de la tardor. Restaurant Cal Jordi Montblanc. 977-863-249. 977-863-249. Carrer Poblet i Teixidor 10. Montblanc, ciutat medieval. A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
L'Antoni Bolinche, seguim, que és el convidat de l'entrevista de la setmana, m'estava comentant, mentre escoltàvem les veus maques femenines d'aquesta casa de Ràdio Estel, doncs, que tens una anècdota.
Sí.
Podem tens moltes, no?
Ara escolti, sí. Curiosament, ara que escoltàvem el Leslie cantant, recordo que el primer autògraf que jo vaig firmar, resulta que no el vaig firmar com jo creia, perquè acabava d'escriure El canvi psicològic, que va ser el meu primer llibre, que, per cert, tu vas ser la primera persona en presentar-lo. I un dia pel carrer una noia se'm va apropar i em va demanar un autògraf. I jo dic, ostres, pues sí que el llibre està tenint repercussió...
Immediata.
Immediata. I aleshores resulta que no. Que em va confondre amb el Leslie. O sigui que el primer autògraf...
Ens està escoltant el Leslie.
Que jo vaig firmar...
Escolta aquest programa perquè sí. Aquesta hora pot escoltar-ho.
Bueno, el Leslie, a vegades que hem coincidit a ràdio, quan jo li dic que quan érem jovenets ens confonien, ell té l'amabilitat sempre de dir que jo sóc més guapo que ell, però veritablement ni sóc més guapo, ni sóc més artista, ni sóc més simpàtic que ell. Però sí és cert que la semblança física amb ell en aquella època em permetia també tenir una mica d'èxit amb les dones, per exemple.
En quin moment de la teva vida doncs, et ve l'acudit o penses m'agradaria ser psicòleg?
Jo no sabia que, ni que existia la psicologia. De fet, en aquella època estava en fase incipient a Espanya els estudis de psicologia. Tant és així que psicologia era una branca de filosofia i ciències de la salut. Encara no estava establerta com carrera autònoma. I, curiosament, vaig estudiar psicologia per entendre millor la meva pròpia problemàtica personal. De fet, com dic amb la introducció autobiogràfica del secret de l'autoestima, jo vaig ser psicòleg per intentar entendre millor a mi mateix i resoldre la meva problemàtica. I ara que dono classes de psicologia, els dic als meus alumnes que el primer client d'un bon terapeuta ha de ser ell mateix. Quan un resol la seva problemàtica interna, aleshores està en condicions d'ajudar al proisme. Per tant, curiosament, vaig estudiar psicologia no amb una motivació altruista d'ajudar al proisme, sinó amb una motivació egoista d'ajudar-me a mi mateix. Per sort, ajudar-me a mi mateix em va portar després a entendre que l'ajut psicològic ens pot ajudar a tots. I és més, quan ajudes al proisme, també t'estàs ajudant a tu mateix.
Antonio, la primera consulta, dit-ho d'una altra manera, el primer pacient, el recordes?
Pues sí, perquè el primer pacient, curiosament, no eren ben bé pacients terapèutics, sinó sessions d'assessorament psicopedagògic. Quan vaig acabar la carrera, vaig començar a donar classes d'introducció a la psicologia per exàmens de majors de 25 anys que volien entrar a la universitat. Hi havia una acadèmia al principi de la Via Augusta a Barcelona que es deia Bàsic, i jo tot just vaig acabar la carrera al juny i al setembre començava a donar classes per a les persones que volien entrar de majors de 25 anys a la universitat. I aleshores hi havia moltes persones que em feien consulta psicològica i allà vaig veure la meva facilitat per empatitzar, per comprendre, per no jutjar, perquè, com deia Dilthey, el creador de la psicologia comprensiva, les persones no estan per ser jutjades, sinó per ser compreses. I aleshores, aquesta capacitat que tinc de no jutjar i d'entendre el proisme i la meva pròpia habilitat d'haver-me ajudat a mi mateix, segurament m'ha convertit en una persona amb un perfil adequat per desenvolupar amb eficàcia la tasca de terapeuta.
Cada entrevista de cada setmana, amb l'entrevista, repeteixo, de la setmana, aquí a Més Enllà, i naturalment, amb gran satisfacció, l'estan escoltant perquè tenen també un dia més Ràdio Estel. Bé, a vegades tinc que canviar les coses, no? Perquè hem començat parlant de la teva vida, parlarem de la teva professió i parlarem del teu llibre. Però el dia era psicòleg, i jo recordo la frase aquesta, que moltes vegades la repeteixo quan tracto amb un professional de la medicina, prevenir és curar. Quan una persona, doncs, va amb un psicòleg, repeteixo, és prevenir d'alguna manera que la propera visita té que ser on anar a visitar amb un psiquiatre?
Aquesta és molt bona pregunta. Les persones sempre es descompensen, podríem dir, quan menys poden, millor. Per tant, quan una persona decideix anar a un psicòleg, en si mateixa, això ja és una decisió terapèutica. Però la gran pregunta és aquí li pot convenir anar a un psicòleg. Jo aquí diferencio entre convenir i necessitar. Ens pot anar bé a tots. Necessitar, pues, aquella persona que tingui aquests tres, podríem dir, que contesti a una d'aquestes tres preguntes o més d'una d'elles. Una, que ell mateix tingui la percepció subjectiva de que necessita ajut. Dos, que vegi que la seva infelicitat vital és constant i es va agreujant. I tres, quan masses persones et diuen que t'ho hauries de fer mirar. Evidentment, quan es donen les tres coses alhora, és estar justificadíssim anar al psicòleg. I, però clar, la gran pregunta és diferència entre anar al psicòleg i anar al psiquiatre. I com deies tu molt bé, intuïtivament, és cert que si anéssim abans al psicòleg, potser mai hauríem d'anar al psiquiatre.
Sense voler cap mal al psiquiatre.
No. Aviam, bé, ja aquí hi ha dues qüestions diferents.
En
els psiquiatres tenen una formació mèdica i aleshores, podríem dir, ells fan al marge que actuïn des d'un punt de vista psicoterapèutic, també utilitzen el recurs farmacològic. I podríem dir que els psiquiatres normalment atenen a el que se'n diu descompensacions psicològiques majors. En canvi, els psicòlegs estem per persones que en situacions de conflicte necessiten un reforç, una guia o desenvolupar les seves habilitats per resoldre problemes normals, sense que hi hagi cap descompensació. A l'únic àmbit on hi ha una intervenció conjunta o compatible o alternativa és a l'àmbit de les depressions. I aquí es fa una diferenciació. Les depressions endògenes les ha de tractar el psiquiatre i les reactives o exògenes les tractem els psicòlegs. Què entenem per reactiva o exògena? Pues quan tu tens una causa que fa que tu et deprimeixis. Quan tu estableixes una relació entre la causa i l'efecte, aleshores un psicòleg et pot ajudar a que gestionis millor aquell ensurt, aquell problema, aquella frustració o aquell disgust que has tingut.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902-02-02-85. 902-02-02-85 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
Doctor Guillem López Borguete, com se li ha de cuidar la boca amb un nadó?
Pues se l'ha de cuidar fent fluoritzacions tòpiques, evitant sucres al biberó, no fer petons a la boca si la persona adulta que fa petons doncs pateix malalties vocals, sobretot transmissibles, evitar medicaments com les tetraciclines, la lactància materna al màxim de temps possible, fomentar al màxim la masticació, introduir la cullera no més tard del mes 6 de vida, netejar les dents amb una gasa humida o bastonet de les oïdes i visitar el dentista no més tard del mes 12.
L'odontòleg Guillem López Borguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077, 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077, 605 140 077. El doctor Guillem López Borguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezborguete.com.
¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor?
En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Subvencionamos los honorarios para constituir tu nueva empresa. Te ayudamos con la financiación. Buscamos para ti el mejor aprovechamiento de los incentivos fiscales y las ayudas a proyectos. Tú tienes la decisión. Con Beta Legal seguro que puedes. Siempre pensando en ti, porque no queremos que lo legal te suponga un problema. ¿Estás preparado? Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com. Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. T'oferim el millor servei de logística per a l'organització d'actes, agències de viatges, particulars, col·legis, etc. Professionalitat, puntualitat, confort i modernitat són les nostres màximes. La teva satisfacció és la nostra millor recompensa. Ripollet Bus. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Truca'ns al 93-580-81-80, 93-580-81-80, o envia ens un correu a info@ripolletbus.com, info@ripolletbus.com.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y para farmacias. Y recuerda, Plan Natur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
A Ràdio Estel sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Estem repassant la vida de l'Antonio Bolinches. Estem entrant en profunditat. I a mi, ja em coneixes des de fa molt de temps.
Sí.
I els meus oients ho saben i estan assabentats. A mi m'agrada ajudar a l'oient. Jo ara estic fent una entrevista que té molts motius, té moltes preguntes i moltes vivències, però jo ara estic pensant en aquest oient que ens escolta amb atenció i que potser ell també està pensant en aquest moment. El Toni li farà alguna pregunta a l'Antoni Bolinches del que estan ara parlant dintre del món o l'entorn de la psicologia? Mm. Doncs molt bé. Recordant els anys que estem treballant junts,
sí.
Si no em falla la memòria, Antonio, em sembla que tu i un servidor,
sí,
vam ser els primers que vam fer amb un mitjà de ràdio, sí, interpretació de somnis. Eh?
Sí, cert.
Tu te'n recordes, no?
Cert.
Bueno, és que hi ha algun oient, t'ho dic perquè quan veig cada 15 dies, però m'han fet unes preguntes darrerament sobre aquest tema i els podem ara, o les podem exposar, encara que sigui l'entrevista de la setmana. Per exemple, una persona que somia, i somia molt, i aquesta persona es desperta dos o tres vegades, per posar l'exemple, durant la nit, que és normalment quan estem descansant, els que no treballen de nit, sí, clar que ho fan de dia, no? Cada vegada que torna i torna al llit, per dir alguna manera,
sí,
aquest somi, alguns, inclús ho han posat aquí amb una carta que vas rebre,
sí,
recuperen de seguida aquest somi. Això és normal?
Sí, hi ha persones que tenen aquesta capacitat, o també fins quin
no
punt...
Perquè, no és perquè ells vulguin. Home, sí, si algú vol, sí, tio, algú té un somni de gran plaer i diu, m'agradaria tornar-hi, no?
No oblidem que els somnis, curiosament, ajuden a seguir dormint. O sigui, hi ha dos tipus de somnis. El que se'n diu restes diurns, que és que es reflecteix de manera molt gràfica amb aquell refrany tan gràfic que diu que qui té gana somia truites, evidentment, qui té gana somia truites. Això són restes diurns. Tu tens unes necessitats i aleshores, somiant, intenta resoldre aquestes necessitats. Però doncs, hi ha un altre tipus de somnis, que són els que interpretem, perquè tenen, com deia Freud, la interpretació d'un somni té la capacitat d'anar directament a l'inconscient, al material reprimit que la persona no deixa sortir al conscient perquè seria massa desestabilitzador. I aleshores s'ha d'interpretar en clau onírica. Hi ha una sèrie de símbols que Freud deia que eren universals, però ara la tesi predominant és que les mateixes coses no simbolitzen la mateixa cosa per diferents persones. Per això, per fer una interpretació acurada i fiable, hem de conèixer la persona i fer que ella mateixa intuïtivament digui què pot significar tal o qual cosa que no entén. Però és cert, com deies tu, cada nit somiem tres o quatre vegades, i si el somni és molt desestabilitzador o molt plaent, això ens desvella. I per això els somnis sexuals, els somnis d'angoixa, són els dos tipus de somnis que tenen la virtualitat de despertar-nos, i aleshores els recordem. O també els recordem si ens despertem tot just després de somiar. I és en aquest cas que dius tu, si jo em desperto i aleshores, perquè un té la capacitat...
O té ganes d'orinar, per posar un exemple.
Per exemple. I aleshores, pot ser que si jo no he elaborat neurològicament tot el que necessitava elaborar amb el somni que acabo de tenir, pot ser que automàticament, al recuperar la son, entri una altra vegada ràpidament a la fase REM, que és on es produeixen els somnis, i pugui seguir, en algun sentit, amb el somni que tenia.
Estem arribant a la meitat de l'entrevista amb l'Antoni Bolinges, el psicòleg que ha vingut a presentar, que en parlarem de seguida, El secret de l'autoestima. Bé, doncs, però abans de passar al llibre i les moltes coses que els podràs explicar d'aquest magnífic llibre, que per mi, coneixent-te i sent el teu amic com sóc, és un gran plaer, perquè és una gran obra literària.
Gràcies.
Perquè no és llegir... Hi ha molta... Dintre del món de la literatura, això m'ho va dir una vegada el José Manuel Lara, en pas de Cansi...
Que sabia del que parlava.
Em va dir, ganan grandes premios, no, dice, en la editorial nuestra, sino alrededor de todo el mundo, novelas y libros, pero claro, a veces no gana o no hay demasiados premios para libros que den algo, que den que una orientación, es un consejo. Però bé, de totes maneres, anirem de seguida amb el llibre, però per finalitzar aquesta primera part, a tu com t'agrada despertar-te? O sigui, quan et despertes, què és el primer que sents?
Jo, per sort, sóc un privilegiat, perquè m'he muntat un estil de vida on em regulo a l'horari segons els meus bioritmes. Jo sóc de bioritmes nocturns. M'agrada anar-me'n a dormir tard i llevar-me tard. Per tant, el primer que sento és que em puc llevar entre les 9 i les 10 del matí, i per mi llevar-me a una hora a on he pogut dormir perfectament 7 o 8 hores fa que em llevi sempre de bon humor. O sigui, les persones que em coneixen, i evidentment les parelles que he tingut, una de les coses que valoren en mi és que sempre m'aixeco de bon humor, o més exactament, mai m'aixeco de mal humor.
Estàs de bon humor per esmorzar, i què esmorzes normalment?
Normalment surto a esmorzar fora de casa. I un cafè amb llet i un petit entrepà. I mentre llegeixo La Vanguardia. Aquest és un hàbit que fa que tinc, i potser des de fa 40 anys, perquè és el meu moment d'esbarjo íntim. I estic amb mi mateix i informant-me i formant-me i reflexionant sobre les notícies que configuren la nostra realitat social i ens informen, malauradament, de les penalitats i problemàtiques que estan succeint al món, perquè no oblidem que les notícies, malauradament, sempre són males notícies. Per això, en un dels meus llibres, proposo, a la Revolució Humanista, proposo que hem de crear un espai als mitjans de comunicació de bones notícies.
Fa un parell de dies, un savi de la comunicació, un amic, no cal nomenar-lo ara, és amic teu i és amic meu, i m'estava comentant que deia que la premsa escrita, el paper, tard o aviat, no sé, quasi, no desitjo això, Jo desitjo que se'ls segueixin venent els diaris, que els adquirim, que els comprem i tal, però a l'ordenador, i especialment a través de l'ordenador internet, ha arribat un moment que ens estan dominant?
Aviam, jo espero i desitjo que no s'escloguin, sinó que es potencin i que generin sinergia entre ells. Però és cert que cada vegada el diari electrònic ocupa més espai i hi ha més persones que l'utilitzen. Jo crec que el diari com a element material, igual que els llibres electrònics que competeixen amb els llibres en format tradicional, en format paper, es poden complementar. Espero i desitjo que un no substitueixi l'altre. Al contrari, jo puc dir, una de les entrevistes que va tenir més repercussió mediàtica va ser quan vaig treure L'amor al segon intent, i va ser una entrevista que en van fer a La Vanguardia Digital, però va tenir tanta audiència que després la van reproduir a La Vanguardia de paper com notícia, la qual cosa va generar que més persones s'interessessin en l'entrevista. Per tant, jo crec que en lloc de rivalitzar o excloure's, una i l'altra haurien i es podrien complementar.
Segons la persona, que ningú es confongui en aquest moment, hem parlat de l'ordenador, d'internet, ara anem a parlar del WhatsApp. El WhatsApp en un moment, i dic segons la persona, pot ser més perillós que beneficiós?
Jo ja t'anticipo que sóc un analfabet tecnològic i no tinc WhatsApp. O sigui, tinc un telèfon mòbil antidiluvià només per rebre trucades, contestar, perquè no m'agradaria ser esclau de les noves tecnologies. Jo sóc un analfabet tecnològic, però pels referents que tinc, és cert que el WhatsApp ens està distorsionant la comunicació, perquè la riquesa de la comunicació verbal es perd. Una mateixa paraula, una mateixa frase dita escèpticament per escrit es pot interpretar de manera molt diferent que amb la tonalitat, el timbre de la veu i l'entonació de la veu. Per això la comunicació escrita no hauria de substituir a la comunicació oral. Jo sóc molt més partidari de parlar, perquè parlant la gent s'entén. És cert que a vegades no ens entenem ni parlant.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
¿Sabes que con WebTV puedes ver cualquier tipo de contenido en streaming sin moverte del sofá?
¿Streaming? ¿Qué es eso?
Significa que puedes ver cualquier contenido audiovisual alojado en Internet, como películas o series. Con WebTV de BlueSense puedes ver todo lo que quieras, cuando quieras y en cualquier televisor.
¿Y partidos también?
Por supuesto. Recuerda, WebTV de BlueSense.
Bones notícies. Si ets un gourmet i vols gaudir de la millor gastronomia catalana, no t'ho perdis. Els millors menús de nit, tres entrants, plat principal, arròs amb llamàntol o entrecot, beguda, postre i cafè per només 25 euros. I si ho desitges, també podràs gaudir d'un menú a la carta amb pàrquing gratuït durant dues hores. T'esperem al 9 al Rebost d'Hostafrancs, al carrer Béjar 33. El Rebost d'Hostafrancs. Telèfon 93-426-9874. Telèfon 93-426-9874. Al carrer Béjar 33 de Barcelona, al Rebost d'Hostafrancs.
Este señor ha cambiado su antigua bañera por un plato de ducha. Contacte con Ecoducha y aproveche las ventajas de ahorrar agua, eliminar riesgos de accidentes y mucho más gracias a Ecoducha. Mano de obra, materiales y retirada de su bañera antigua por solo 549 euros IVA incluido. Sí, como oye, 549 euros IVA incluido. Y en el mismo día, Ecoducha, 931-882-400. 931-882-400.
L'odontòleg Guillem López Burguete, amb pràctica exclusiva en ortodòncia, vol estar encara més a prop seu. Truqui'ns al 605 140 077. 605 140 077. En la primera visita, gratuïta, el doctor Guillem López l'orientarà i ajudarà. El contacte amb un prestigiós odontòleg no té per què ser car. Truqui ja al 605 140 077. 605 140 077. El doctor Guillem López Burguete l'està esperant perquè per fi gaudeixi de la millor salut bucal. Visiti'ns a dr-guillemlópezburguete.com.
Si vols gaudir del Montblanc medieval i de la seva gastronomia, t'esperem a l'hotel Via Aurelia, el lloc més confortable i acollidor. Et farem sentir com a casa. Carrer Dionís Mestres 3, Montblanc. Telèfon 977-861-790. 977-861-790.
¿Tu salud pide un cambio? Con Productos Naturales Plan Natur tenemos la alternativa que estabas buscando. Productos con materias primas naturales con las que tu organismo saldrá ganando. Complementa tu salud con Plan Natur. En Plan Natur tenemos la solución para todos tus problemas. Huesos, articulaciones, resfriados, también suplementos vitamínicos, control de peso, pérdida de memoria. En Plan Natur tenemos lo que necesitas. Plan Natur, en herboristerías, dietéticas y parafarmacias. Y recuerda, Planatur, naturalmente a tu salud. Más información en planatur.com.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
I Antoni Bolinches, estem amb tu.
I jo amb tu, i amb els oients de Ràdio Estel.
I ja estem a Ràdio Estel. Bé, doncs anem ja a centrar-nos amb El secret de l'autoestima. Aquest llibre, per què et va... O sigui, per, com et, o per què et vas inspirar i per què el vas escriure?
Pues mira, jo diria que és el vam presentar tot just dijous passat. Estem en plena campanya de llançament i promoció. Jo diria que és la culminació de la meva carrera professional. Perquè, de fet, el que faig és una nova teoria de la seguretat personal i la manera d'automillorar-se. El que faig és reconvertir la meva metodologia terapèutica, la teràpia vital que la vaig crear l'any 2004, l'he reconvertit en un programa d'autoajuda. Això què vol dir? Que la persona que llegeixi el llibre li ajudarà a tres coses. Primer, a conèixer-se millor. Segon, a entendre les fonts de les seves seguretats, inseguretats i contradiccions. I tercer, trobar un programa que ell mateix pot aplicar per millorar-se.
I què és el sistema PAN?
Pues la manera en què jo explico el comportament i que ajuda a cada persona a pugui entendre les seves contradiccions. PAN és l'acròstic de pare, adult i nen. I el pare, l'adult i el nen són les tres parts psicològiques internes que determinen el comportament. Tots tenim un nen, que és la nostra part infantil, que per tant el que vol és la satisfacció de les seves necessitats bàsiques. Tots tenim un pare, que són les normes socials interioritzades, els nostres propis pares, les lleis, les convencions, la religió, la cultura. I, per tant, aquest és el gran drama de tot ésser humà. O sigui, té un nen que diu, jo vull satisfer les meves necessitats, i un pare que li diu, ei, no tot t'ho pots permetre, perquè vius en societat i tenim unes normes, unes lleis. Val. I aleshores, com harmonitzem aquesta dicotomia? Com podem fer que l'ésser humà pugui obeir a dos amos a la vegada que estan contraposats? Molt senzill, desenvolupant l'adult. L'adult actua de mitjancer entre el que necessita el nen i ens permet i prohibeix el pare. I una persona madura ho és precisament perquè ha desenvolupat l'adult fins a un punt on és capaç d'atendre les necessitats del seu nen sense entrar en conflicte amb les normes morals que li indica el pare. Per això la persona lliure ho és, no perquè s'ho permet tot, sinó perquè es permet unes coses i es prohibeix unes altres. I queda content d'allò que es permet i d'allò que es prohibeix, perquè aleshores se n'adona que és amo del seu propi destí. Qui sempre fa cas al nen sempre serà un immadur que, per fer sempre el que vol, mai farà el que ha de fer. I qui sempre fa cas al pare serà un reprimit que, per fer sempre el que ha de fer, mai farà el que vol. Per tant, si jo vull ser una persona madura, aleshores he de nedar i guardar la roba. He de satisfer a un nen el que he sabut educar perquè no em demani coses que em perjudiquin, i un pare amb el que he sabut dialogar perquè em permeti gaudir d'aquelles coses que, sent bones per mi, no perjudiquen a ningú.
De les coses bones no se n'aprèn, Antoni.
Exactament. I aquesta és la conclusió. Mira, la idea bàsica de la meva metodologia terapèutica, i en aquest cas del llibre que l'ajuda a divulgar, que és El secret de l'autoestima, parteix d'una base tan senzilla com entendre que la vida, els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre. Per què dic que de les coses bones no s'aprèn? Molt senzill, perquè quan tu estàs passant per una bona època, tu no et pares a reflexionar perquè les coses et van bé. Et limites a gaudir-les. Per tant, el benestar no té un valor d'aprenentatge vital. Quan un es planteja d'alguna manera reflexionar, quan un es planteja aquest diàleg intern entre el pare, l'adult i el nen, és perquè el nen està patint o s'està frustrant. I aleshores, la persona s'ha de començar a preguntar per què les coses no li van com li haurien d'anar. Abans tu em preguntaves, amb molt bon criteri, quan un ha d'anar al psicòleg? Doncs molt senzill, quan se n'adoni que té un sentiment d'infelicitat, quan se n'adoni que té angoixa, quan se n'adoni que està insatisfet, quan se n'adoni que el seu nen està frustrat, quan se n'adoni que el seu nen és massa capriciós. En definitiva, quan se n'adoni que no està, que la seva vida no està en mans del seu adult, sinó del seu nen. I aleshores, la persona que és esclava del seu nen naturalment no és lliure. Jo sóc lliure perquè em permeto determinades coses i em prohibeixo unes altres. I això que em permeto i això que em prohibeixo ho decideixo amb aquest diàleg interior. Què és el que em fa que jo em posi a pensar per què les coses no m'estan sortint com jo vull? I això només ho faig quan les coses em van malament. Perquè quan tu acabes de passar un cap de setmana de fàbula, no dius, escolta, i per què ho hauré passat bé? No. El problema és quan dius, ostres, per què estic malament? I aleshores és quan tu comences a fer autocrítica. Per això, una de les idees fonamentals és que criticar els altres no ens millora a nosaltres. Perquè jo, si jo critico tu, no m'ajudo a mi ni t'ajudo a tu. El que he de fer és criticar-me a mi, perquè això m'ajuda a mi, i a partir de que jo m'ajudi a mi, et podré ajudar a tu.
Sense patiment no hi ha creixement?
Sí, però malauradament, i amb això hem d'anar en compte, tampoc podem creure perquè, que perquè hem patit hem crescut. M'explicaré. Per això jo parlo del patiment productiu, que és aquell patiment que per gestionar-lo de manera adequada ens ajuda a deixar de patir perquè aprenem del que patim. Molta gent creu que perquè ha patit ha après. No, un no aprèn perquè ha patit, sinó aprèn del que ha patit si ha patit bé. O sigui, i patir bé significa sometre les causes del patiment al diàleg interior per treure l'entrellat, per decidir el que toca fer. I davant del patiment només hi ha dues coses: o canviar les causes que el provoquen o portar millor aquella realitat quan aquella realitat no es pot superar. Et posaré un exemple gràfic. Recordo que un dia em va venir a veure la presidenta de l'Associació de Fibromiàlgia perquè els donés una xerrada. Deia, mira, és un dolor tan fort que només el vaig poder suportar quan vaig acceptar que no el podia evitar. És una bona, podríem dir, reflexió. O sigui, a partir de que tu acceptes superadorament el que estàs patint, ja no ho pateixes tant. Precisament, per exemple, què és el que ens angoixa de l'angoixa? Que creiem que ens morirem. Quan tu veus que tens una crisi d'angoixa i no et mores, li perds por a l'angoixa i a partir d'aleshores la comences a gestionar millor. Per tant, repetim, a la vida els bons moments són per gaudir i els dolents per aprendre, però només aprenem dels mals moments quan positivem les raons que l'han generat. I per això hem de diferenciar patir d'aprendre del patiment. Per això Huxley deia, l'experiència no és el que et succeeix, sinó allò que tu fas amb el que et succeeix. Per això diferencio vivències, allò que visc, i experiència, allò que aprenc del que visc.
Bé, doncs estem arribant ja al final d'aquesta agradable entrevista amb Antoni Bolinges. En un minut, explica'ns les quatre facultats del potencial humà.
Pues mira, són les que hem d'activar perquè tots les tenim inhibides o no prou desenvolupades. I si jo he de resumir la meva metodologia en poques paraules, diria patiment productiu, diàleg interior i conductes d'autoafirmació. I aleshores desenvolupar les quatre facultats del potencial humà. Tots les tenim, per això són facultats. Actitud positiva, intel·ligència constructiva, voluntat i bondat.
Antoni, estimat, d'on podem trobar, parlo en plural, el secret de l'autoestima?
Sortosament,
d'on el podem adquirir?
Arreu. Per sort, no únicament el secret de l'autoestima, sinó per sort tots els meus llibres es segueixen reeditant. A qualsevol llibreria habitual la poden demanar.
Estimat, fins al proper dia.
Fins quan tu vulguis.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. ¿Te gustaría tener éxito en la educación de tus hijos? El próximo lunes 26 a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio Fiat, diagonal 648 de Barcelona, junto a la Illa, tienes una entrada gratis para escuchar y participar en la charla coloquio con el profesor Pablo Pascual, pedagogo y experto en la autoridad parental positiva. No te lo pierdas. Acto organizado por JEC Familia. Más información en el 628 61 78 32.
Et preocupa deixar sols els teus pares durant el cap de setmana? Residència Geriàtrica Balmes. Anem a buscar el teu familiar, el recollim i l'acompanyem de tornada a casa. Podrà gaudir dels nostres tallers d'ocupació i salut. És el seu dia. Visita'ns al carrer Balmes 248. Telèfon 93 218 7344. 93 218 7344. Residència Geriàtrica Balmes.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com. Arriba la flota d'autocars, autobusos i microbusos més moderna del sector. Ripollet Bus. Ens adaptem a les seves necessitats. Podem flexibilitzar els espais i comptem amb remolcs per autocars. No volem que el teu equipatge sigui un impediment. No t'ho pensis més. Som la teva solució per transports discrecionals o serveis ocasionals. Ripollet Bus. Truca'ns al 93 580 81 80. 93 580 81 80. O envia'ns un correu a info@ripolletbus.com. info@ripolletbus.com. Si desitja degustar la millor cuina mediterrània i de mercat, l'esperem a casa nostra. El Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria número 12, a la plaça de la Catedral de Barcelona. De 12 a 24 hores, menús especials per grups i empreses. El Cafè d'en Víctor. Us servirem com a casa vostra. Tapineria 12, telèfon 93 310 2872. El Cafè d'en Víctor.
Somies amb anar de viatge? Ets un viatger incansable? A Viatges Loreto disposem de les millors ofertes en viatges nacionals, internacionals i creuers. I a més, t'ajudem amb el finançament per viatges de més de 200 euros i sense interessos. Els nostres viatges són un autèntic tot inclòs. Fórmula ni un euro més, sense sorpreses. Perquè volem que gaudeixis del plaer de recórrer món sense preocupacions. Només has de triar un destí. Nosaltres ens encarreguem de la resta. No t'ho pensis més. Truca'ns al 902 02 02 85. 902 020285 o visita'ns a www.viajesloreto.com.
La màxima expressió de bellesa es tradueix sempre en un gran somriure. Clíniques dentals Doctors López de Barcelona i Pallejà. Innovació, professionalitat i eficàcia a l'abast del teu nou somriure. Som a Barcelona, al carrer Capità Arenas 3, cantonada Diagonal, i a Pallejà, Ronda Santa Eulàlia 3. Comença a somriure trucant al 93 204 2441 i al 93 663 1584. I segueix-nos al Twitter @guillemlb i al Facebook. Clíniques Dentals Ortodòncia Doctors López. La màxima serietat pel teu màxim somriure. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Doncs pugem amb una bicicleta. Amb una bici.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins...
I ens n'anem amb l'Ives Montan.
Nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra.
Un bouquet changeant de sauterelles de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes. On revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On
se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.